Són les 7, molt bona tarda.
Notícies Vespre, amb Elena Molist.
L'acord per la Ronda Nord ja és una realitat. L'Estat i la Generalitat han firmat avui el protocol per tirar endavant aquesta infraestructura. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Des de Sabadell, l'alcaldessa Marta Farrés ha reivindicat la necessitat de començar a treballar ja en aquesta ronda.
Òbviament, nosaltres ara el que demanem és que ens posem a treballar i ens posem a disposició de la Generalitat de Catalunya per començar a treballar des de ja aquest traçat. De fet, Sabadell, com a Ajuntament, nosaltres ja tenim una proposta de traçat i també una proposta constructiva.
Fons del govern espanyol han explicat que serà durant la tardor quan tota la maquinària administrativa començarà a rodar. Per contra, des de la Generalitat no han volgut concretar calendaris.
En aquest informatiu, però, també ens fixarem en altres notícies, com per exemple que avui comença la festa major del barri de la Roureda.
Majorets, activitats infantils i molta música és el que espera els veïns d'aquest barri de la ciutat. En uns minuts desgranarem el programa d'activitats.
I en esports, César Morgado s'acomiada del centre d'esports.
El fins ara capità de l'equip ha explicat en declaracions a Ràdio Sabadell que la situació econòmica del club no li pot garantir el seu sou. L'escoltarem.
Us ho ampliarem tot plegat en la pròxima mitja hora amb la Rocío García, el control tècnic i també amb els equips d'informatius i d'esports.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Divendres a la tarda, retencions escandaloses a la C58 direcció Barcelona. Moltíssima paciència i ànims també a la ronda de dalt perquè hi ha un accident com no podia ser d'una altra manera. Per la resta, tranquil·litat.
El temps.
Al centre de Sabadell fa moltíssima calor, però no plou. Què farà aquest pròxim cap de setmana? Lluís Mi Pérez, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica es van esgotant les tempestes i va més la calor. De fet, al llarg del cap de setmana tindrem una situació molt més estiuenca i canicular. Encara a les immediates hores, amb alguns ruixats, de fet, cauen a hores d'ara, amb una mica més de ganes a l'Alt Pirineu Lleidatà, i al llarg d'aquest vespre i nit algunes tempestes entraran també per les comarques de Ponent. Són algunes tamborinades que s'estan formant a l'Aragó que arribaran també a casa nostra. Independentment, alguna gotellada acompanyada de fang al llarg d'aquestes immediates hores cap al nord del país. I ja una mica més de calor. De fet, la propera nit tornarà a ser força xafogosa, més que dies enrere. I pel que fa al cap de setmana, dos dies de tranquil·litat, de sol, demà amb alguns núvols matinals a la Costa Brava, diumenge d'altres de prims que aniran deixant el sol cada cop més velat, i cada dia que passi, més calor, ja al voltant dels 37-38 graus a les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Us seguirem a la xarxa.
El protocol de la Ronda Nord entre Sabadell, Castellà i Terrassa ja s'ha signat. Després de molts mesos d'estira i arronsa, l'Estat i la Generalitat han firmat aquest acord, això sí, ho han fet telemàticament. En qualsevol cas, burocràticament, les dues institucions fan un pas més per a la construcció d'aquesta infraestructura. Mireia Julià, quin és el següent pas?
Doncs, segons fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, han apuntat que ara tocaria establir els convenis per dur a terme les corresponents obres i han posat un primer calendari sobre la taula. Seria durant la pròxima tardor quan tota la maquinària es començaria a activar. Sobre com serà aquesta B40, doncs pocs detalls n'han transcendit. Precisament un dels esculls fins ara ha estat si la B40 havia de ser o no una via d'alta capacitat. Avui la consellera de Territori ha al·ludit concretari i s'ha limitat a dir que té a veure amb el pla de mobilitat del Vallès.
I ja hi ha acords, ja hi ha reaccions a aquest acord?
Sí, per exemple, la de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui ha reiterat que aquesta infraestructura és clau per la comarca.
Dir-vos que és cabdal, en primer lloc, doncs, pel Vallès, una de les àrees amb més indústria doncs, del país i, per tant, que cal infraestructures per tal de poder seguir creixent de forma sostenible, però creixent, i, per tant, això s'acaba traduint també en millores en els llocs de treball, en els desplaçaments, i per Sabadell doncs, també, com us deia, una molt bona notícia perquè significarà doncs, poder treure bona part doncs, del trànsit que en aquests moments ja tenim a la ciutat, a l'Avinguda d'Estrasburg, a la Gran Via, a l'Avinguda Matadepera.
Farrés també ha demanat a la Generalitat que es posin a treballar. De fet, ha afirmat que des de l'Ajuntament posaran totes les facilitats possibles, començant pel dibuix d'un possible traçat.
I seguim parlant d'infraestructures perquè el govern espanyol ha anunciat la licitació d'un informe per veure la viabilitat de la connexió ferroviària de les línies de Rodalies R4 i R12 amb l'R7 i l'R8, és a dir, la unió amb tren del Vallès Occidental i l'Oriental. Aquest estudi ha de definir i analitzar les alternatives tècniques que permetin enllaçar les línies que cobreixen Barcelona amb Sabadell i Terrassa i el Papiol amb Mollet del Vallès.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
La campanya electoral per les eleccions generals ja inunda carrers i places. Aquest matí els cartells electorals tornaven a estar presents en l'espai públic per recordar a la ciutadania que la campanya electoral pel 23 de juliol ja ha començat.
Els partits polítics van arrencar ahir a la nit amb els actes d'inici de campanya i avui ja han començat a recórrer el territori per aconseguir guanyar la confiança del màxim d'electors possible. Ho repassem tot seguit.
El PSC ha començat la campanya electoral deixant clar que en cap cas votaran un govern de Feijóo.
Així ho ha dit la candidata per Barcelona, Meritxell Batet, en el primer debat dels candidats a Catalunya organitzat pel grup Godó.
Nosaltres sortim a guanyar aquestes eleccions. Els socialistes sortim a guanyar. Per tant, nego la major, no acceptaré el marc que el PP guanyi aquestes eleccions. Però en qualsevol cas, li diré per respondre directament, en cap cas donarem suport a un govern del Partit Popular.
En aquest sentit, la socialista ha recordat que Pedro Sánchez va deixar el seu escó el 2016 per evitar donar suport a una investidura de Mariano Rajoy. Ho va fer després de les eleccions repetides del juny d'aquell any, mentre que el PSC va votar-hi en contra. D'altra banda, el candidat a la Moncloa, Pedro Sánchez, ha aprofitat el primer dia de campanya per anunciar que si repeteix com a president espanyol, establirà la gratuïtat total del transport públic. Serà per a nens i estudiants de fins a 24 anys.
Una medida como esta lo que va a hacer es ayudar a descongestionar a su vez pues el tráfico de nuestras ciudades y también a mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático, ¿no?
La mesura forma part del programa electoral del PSOE que Sánchez ha presentat a Madrid i que crida a ampliar els èxits assolits aquesta legislatura.
El president aragonès crida una mobilització de país, diu, per la defensa dels drets i llibertats.
En una reunió extraordinària del govern celebrada al Palau Robert i en clau de campanya electoral, Pere Aragonès ha destacat que Esquerra es mantindrà ferma en la defensa de Catalunya. Aragonès també s'ha mostrat convençut que la ciutadania els farà costat en aquesta defensa del país.
Estic convençut que en aquesta defensa no hi serà només el govern, sinó que hi serà el país sencer. I per tant fem una crida a una mobilització de país per defensar els drets i les llibertats, una mobilització de país a favor de la llibertat i de la democràcia.
El cap de l'executiu català també ha explicat que Catalunya només mirarà endavant per defensar els drets i llibertats.
Catalunya és terra de llibertats i no farem cap pas enrere, sinó que farem tots els passos endavant que siguin necessaris. I davant de la reacció, davant de l'onada reaccionària, Catalunya serà un bastió de defensa dels drets i de les llibertats.
En el marc de la reunió extraordinària del govern i de l'inici de campanya, Pere Aragonès ha encarregat als seus consellers que identifiquin els enemics dels consensos de Catalunya i els drets amenaçats, diu. L'objectiu, segons ha dit, és que en els dos anys que queden de legislatura es reforci la defensa de drets de la ciutadania i es redueixin les desigualtats.
Per la seva banda, Sumar en Comú Podem reclama el Ministeri de Transports en un possible proper govern amb els socialistes.
La cap de llista per Barcelona, Aina Vidal, ho ha demanat en una roda de premsa EFE, on ha explicat per què demana en aquest ministeri.
Volem el Ministeri de Foment, entre altres coses, doncs perquè entenem que el que s'ha fet aquests últims 4 anys no és suficient i creiem que hi ha d'haver-hi una veu des de Catalunya que defensi les autèntiques rodalies. I això vol dir anar endavant amb certes propostes que fa molt de temps que arrosseguem. Vol dir, per exemple, desenvolupar les rodalies en parts del territori on a dia d'avui ni existeixen.
Vidal ha titllat de decepció el mandat de Raquel Sánchez, ja que la candidata de Sumar en Comú Podem ha considerat que la ministra Sánchez ha prioritzat l'ampliació de la B40 i de l'aeroport del Prat abans de solucionar els problemes que arrossega Rodalies. Per a Vidal, Rodalies és sinònim de deficiència, per la qual cosa ha assegurat que el traspàs integral del servei a la Generalitat ha de ser imminent.
El PDeCAT es reivindica com el defensor de tots els catalans i carrega contra els partits independentistes a qui creu que els escombrarà bona part dels vots.
L'exalcaldable Sabadell de l'enca Amadeu Papiol, número 21 a la llista per Barcelona, ha explicat amb quin objectiu es presenta al Partit Demòcrata a les eleccions.
Hi anem per garantir una política útil, rigorosa i sobretot de país. Que els interessos dels catalans i per Catalunya es defensin a Madrid depèn d'aquest 23J.
Ara toca és l'eslògan escollit pels demòcrates per a aquesta campanya electoral, mentre que Roger Montañola és el candidat pel Partit Demòcrata que busca poder reunificar l'antic espai de Convergència i Unió.
I en clau espanyola, Vox promet al seu programa electoral per al 23 de juliol recuperar els delictes de referèndum il·legal i de sedició.
Coincidint amb el primer dia de campanya, Vox ha donat a conèixer el seu programa electoral. Els d'Abascal han subratllat que recuperaran els delictes de referèndum il·legal, sedició i tradició. Vox, a més, ha promès que la seva reintroducció al Codi Penal s'acompanyarà d'un enduriment de les penes. El partit d'ultradreta també ha assegurat que suprimirà la llei del canvi climàtic i la llei de violència de gènere.
I per la seva banda, Feijóo insisteix que aspira a governar en solitari, sense intermediaris i sense condicionants.
Aspiro a una mayoría amplia. No se lo voy a negar. Entre otras cosas porque nunca he sido capaz de gobernar sin una mayoría amplia.
Feijóo ha afirmat que pretén replicar el model de president andalús, Juanma Moreno, que governa amb majoria absoluta. El líder del PP ha reiterat que vol que l'únic mandat a qui hagi de respondre sigui el de les urnes i així evitar la influència de Vox.
I la CUP considera que governi qui governi, el que cal és plantar cara.
Així ho ha anunciat el cap de llista de la CUP per Barcelona, Albert Bortran, qui també ha dit que en una futura investidura els vots de l'independentisme s'haurien de centrar en la defensa de l'autodeterminació.
No els vots de la CUP, sinó que els vots del conjunt de l'independentisme només haurien d'anar per un candidat que es comprometi amb l'autodeterminació.
Bortran també ha alertat sobre la situació del català en l'educació.
I la candidata de Junts, Míriam Nogueras, retreu als socialistes que no compleixen amb els acords a què arriben.
Ho ha dit en el primer debat de la campanya organitzat pel grup Godó, on també ha destacat que el govern espanyol ha perdut la credibilitat.
Trobem davant d'una política espanyola que ha perdut absolutament la credibilitat. I no ho dic jo, és que ho diuen totes i cada una de les dades.
Nogueras també ha denunciat el dèficit fiscal que pateix Catalunya i ha retret a Esquerra que, malgrat els deutes de l'Estat, s'hagi facilitat l'aprovació dels pressupostos.
Doncs, precisament, diverses entitats culturals de la ciutat s'han sumat al manifest del món de la cultura que denuncia la censura que promouen els nous governs d'extrema dreta de PP i Vox. Principalment es tracta de cancel·lacions d'espectacles que tracten temes com la identitat sexual o de gènere o la memòria històrica.
Arnau Solsona, director de l'Ambassat, considera que aquests governs tenen por del poder transformador de la cultura.
En una civilització i un país modern, jo crec que aquests passos enrere no, és que no es poden permetre. Vull dir, no, és una cosa ja de base, de calaix. Suposo que els fa por, suposo que es pensi diferent i que es pensi en gran. I això és el que fa la cultura. I llavors, si tenen ganes de tocar el que no sona, pues el que fan és abaixar el taló de tot això.
En la mateixa línia, Pere Urpí, d'UIU Promotors, creu que encara hi ha la percepció que la cultura és d'esquerres, tot i que apunta que la censura es du a terme de moltes maneres diferents i des de tots els colors polítics.
El que passa és que Vox i PP són molt barruers i directament suspenen bolos o cometen errors tàctics, crec jo, com, jo què sé, suspendre una cosa que és molt previsible, que a Briviesca, a Burgos, doncs suspenguin un espectacle sobre la memòria històrica, perquè això encara els hi afecta més directament. Però que a Mallorca suspenguin per un espectacle sobre trastorns alimentaris o a Madrid sobre Santa Teresa de Jesús, i són coses que són de debò delirants, no?
Des d'Engruna Teatre, Mireia Fernández reconeix que estan esgarrifats davant l'allau de cancel·lacions culturals i fa una crida perquè la gent reaccioni.
Doncs estem entre esgarrifats i a la vegada no sé com dir-ho, de dir, és que és evident que això acabaria passant si el camí que anem és aquest. És a dir, o realment la gent comença a prendre consciència que hi ha mesures i línies polítiques que no van a favor de la societat, no van a favor nostre, acabarà passant això i més.
Joventut de la Faràndula, Carabàs o el Teatre Sant Vicenç i artistes locals com Marta Ussó també s'han sumat al manifest i l'han compartit a les seves xarxes socials.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Deixem de parlar de política per centrar-nos a les vacances. Amb xancletes o xiruques, al juliol o a l'agost, els sabadellencs ens preparem ja per marxar de vacances. Principalment anirem al càmping amb la família, a la segona residència o, en menor mesura, a l'estranger.
I és que aquest any el preu dels viatges a l'estranger ha pujat entre un 10 i un 15%. Ho ha explicat Salut Sant Pere, Sabadell Viatgera, al Cafè de la Ràdio.
Tot ha pujat de preu, des dels vols, especialment els vols, però l'hoteleria, bueno, és que la vida, diguéssim, del dia a dia ha pujat. Llavors, tot el que fa referència també a vacances també ha pujat de preu.
Tanmateix, reconeix que ha tornat la venda anticipada i que la temporada s'allarga cada cop més, de juny a setembre.
Sobretot la primera quinzena d'agost és quan, bueno, vas a buscar alguna cosa i, ostres, si ho vas a buscar massa tard, realment l'ocupació és molt alta i llavors aquí tens una mica de dificultat, no? Però sí que és veritat que es va repartint una miqueta durant tot l'any. Vull dir que des que els nens pleguen de l'escola, diguéssim, des de Sant Joan, i ara s'allarga també per darrere el mes de setembre.
Ara bé, la majoria de sabadellencs aposten per anar de càmping aquest estiu.
Ens agrada el càmping i amb els nens, com que hi ha piscina, hi ha animals, doncs pots passar el dia allà, la setmana, sense haver de sortir del càmping, quasi.
Doncs perquè és platja a platja i ens agrada molt. I podem portar gossos i això, sobretot això, els gossos, nens i platja.
Doncs marxem a la Costa Brava, a un càmping de sos de tot incluït, a desconnectar amb la piscina per estar tranquil pels nens, bàsicament.
Tot i els que tenen segona residència, també hi aniran a passar uns dies.
Farem uns dies a la Costa Brava, tenim un cas allà.
Anem com cada any a Calella de Palafrugell, perquè tenim molts nens, saps? Perquè hi ha mar, perquè està molt bé i perquè ja tenim casa.
Principalment els sabadellencs marxem un parell de setmanes si viatgem a l'estranger o una setmana si l'escapada és més a prop.
I Sabadell s'ha bolcat un estiu més amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple, el tradicional salt massiu a l'aigua. 5 piscines de la ciutat participen aquest diumenge en la iniciativa que vol donar a conèixer una malaltia neurodegenerativa que afecta 5 de cada 10.000 persones al món i alhora recaptar fons per a la recerca de la mateixa.
La directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Marriera, ha posat especial èmfasi en els avenços que la ciència en aquests últims anys. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ara tenim doncs, 11 assajos clínics en marxa, que si realment a finals d'any doncs, surten bé els primers resultats d'aquestes recerques, doncs ens obre una nova via molt diferent d'investigació i també d'abordatge i tractament de l'esclerosi múltiple. I alhora també l'any passat vam parlar doncs, del que era el descobriment d'una de les causes de l'esclerosi múltiple, que és haver patit el virus de l'Epstein-Barr, i això doncs, també ha obert una línia d'investigació per assolir una vacuna que pogués frenar l'esclerosi múltiple.
En el 85% dels casos, l'esclerosi múltiple es pot tractar amb fàrmacs per alentir-ne la progressió, però en el 15% restant, la malaltia acaba afectant de manera molt important les capacitats de les persones que la pateixen. Per això és tan important recaptar fons per continuar investigant i alhora fer visible la situació dels malalts. Diumenge hi haurà una nova oportunitat amb el Mulla't, que arriba a la 30a edició. A la ciutat, 5 piscines participen en el Mulla't, són la Bassa, la Joan Serra, el Club Tenis, el Cercle Sabadellès i el Natació Sabadell. El salt massiu es farà a les 12 del migdia. Les autoritats, com és habitual, faran el salt a la bassa. L'encapçalarà l'alcaldessa Marta Farrés, que estarà acompanyada per altres membres de l'Ajuntament.
I ho comentàvem en titulars, nou cap de setmana, nova festa major de barri. Aquesta vegada li toca la Raureda, que enguany es volcarà amb la gent gran.
Sí, el programa serà molt divers i apte per a tots els públics, però dedicarà bona part de l'atenció a aquest col·lectiu. Ho ha explicat Ramon Burgués, el president de l'Associació de Veïns, al programa Al Matí.
Però sí que és una festa major que focalitza cap a la gent gran, perquè són persones que moltes d'elles no podran sortir de vacances i em sembla interessant, malgrat fer un munt d'activitats a tot el públic, focalitzar cap a la gent gran.
En aquest sentit, es recuperaran tradicions com la de l'encaix de bolilles a banda del clàssic dinar de germanó o la xocolatada popular de diumenge al matí. La plaça Montellà serà el centre neuràlgic de la festa major i on es concentrarà bona part del barri. Un barri, per cert, molt unit, tal com ha volgut destacar el mateix Burgués.
No, nosaltres som un barri molt especial. És un barri, la Roureda és un barri singular, sí, dintre de Sabadell. És un barri relativament petit, que ens coneixem, sí, tots, que ens saludem pel carrer encara, que sí, sembla estrany, però sí, la gent se saluda pel carrer. Però sí que és veritat que els dies de festa, sí, major són uns dies pues, de més hores de conviure, més hores d'estar junts.
Avui i demà la nit hi haurà música en directe i el plat fort arribarà diumenge a les 6 de la tarda amb el Festival de Varietats.
Avui també és notícia.
L'Ajuntament instal·la nous semàfors terrestres, uns a la Rambla amb el carrer de la República i uns altres a l'Eix Macià amb el carrer del Pi Maragall.
Són semàfors lumínics a terra que van en sintonia amb els semàfors dels carrers, l'objectiu dels quals és evitar que la gent que està mirant el mòbil travessi el carrer quan està en vermell.
L'Ajuntament i Aigües Sabadell presenten l'exposició Operació Aigua per conscienciar sobre l'escassetat hídrica.
Operació Aigua vol conscienciar la ciutadania sobre la situació actual d'estrès hídric i la disponibilitat d'aigua en el futur, sobre els usos i abusos que en fem com a societat, així com sobre l'impacte que aquestes accions tenen en el medi ambient. L'exposició es pot veure a la planta inferior del Mercat Central.
I detingut un conductor per atropellar intencionadament dos homes a Cerdanyola del Vallès.
L'home de 22 anys està acusat d'un delicte a domicili dolós en la temptativa de grau i a un altre per conducció temerària. Els fets van tenir lloc el 9 d'abril passat, quan tres joves sortien d'una discoteca del municipi Vallèsà i mentre anaven caminant un vehicle els van vestir intencionadament. Un dels nois atropellats va patir lesions greus. A més, quan es va despertar a l'hospital, va explicar als investigadors que aquella mateixa nit, a la sortida de la discoteca, un noi l'havia agredit fent-li un cop al cap. Gràcies a les investigacions, els Mossos d'Esquadra van determinar que l'agressor era la mateixa persona. L'individu que ha passat avui a disposició judicial ja havia estat detingut per un fet similar al juny del 2022 a Terrassa.
Recordareu els atemptats de les Rambles i de Cambrils? Dos emblemes de Catalunya, no? Van anar a fer mal, eh? Els dos llocs que sabien que farien més mal, no? I poc després dels atemptats es va filtrar un vídeo a la premsa, un vídeo que havien gravat els propis terroristes a la casa aquella que tenien al Canà, que ara és un pàrquing a l'aire lliure, aquella casa, no?
Això que acabem d'escoltar és un fragment del monòleg mític, la sessió del Fresc Festival, que ha exhaurit totes les entrades.
Està signat per l'humorista Magí García, més conegut com a Moji, i falta poc més d'una hora perquè es representi als Jardinets de la Caixa. En una entrevista al matí, l'autor ha explicat que fer aquests equilibris entre temes tan delicats com el racisme o el terrorisme i l'humor és un dels reptes que més li agrada.
No sé si és fàcil o difícil, però per mi és divertit quan hi ha tensió. O sigui, crear tensió per després alliberar-la, és com que tothom riu junt i crec que és més divertit i és més bonic, fins i tot.
La versió que els espectadors veuran aquest vespre és un pèl diferent del monòleg original, que va ser pensat per ser gravat. I, de fet, Moji ha explicat que l'han produït i finançat tots ells perquè així ningú intentés modificar el monòleg.
Quan les productores t'oferien fer-ho o pensaven en fer-ho, pensaven en termes molt televisius, que és un altre tipus de... d'il·luminació i de realització, sí. I llavors el que vaig fer jo que va ser parlar amb l'Ignasi Taltavull i vaig dir, escolta, fem-nos-ho nosaltres, això.
Paral·lelament, Moji ha avançat que ja treballa en altres muntatges similars.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
César Morgado no seguirà al centre d'esports Sabadell. Qui ha estat el capità arlequinat aquesta última temporada s'ha acomiadat amb un missatge a les xarxes socials carregat d'agraïments. Pau Vitori, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. La seva no continuïtat es donava gairebé per feta des de feia setmanes. Morgado era un dels jugadors més ben pagats de la plantilla després del descens de segona i això topava amb l'actual realitat econòmica del club. Ell mateix ho ha admès en declaracions a Ràdio Sabadell.
Me llamó Jaume ayer, me comunicó que también el presupuesto de momento, bueno, será un poco en torno, no sé, al año pasado, bueno, que básicamente era un poco, tampoco se entenderé mucho, que mi ficha pues no podía mantenerla un poco este año y nada, bueno, yo también lo entiendo, esto es fútbol i bueno, cada uno també busca lo mejor.
Morgado va aterrar la nova Creu Alta l'estiu del 2021 i al desembre va patir una greu lesió de genoll a Castàlia que el va tenir 9 mesos allunyat dels terrenys de joc. Des del seu retorn al Coi, el central extremeny va ser indispensable tant per Gabri Garcia com per Miqui Lladó. En total, 42 partits oficials amb la samarreta arlequinada i 4 gols. Algunes informacions el situen ara en l'òrbita d'equips com l'Algeciras o el Lugo. Paral·lelament, un dels dos reforços que ha signat el Sabadell fins al moment, Guillem Naranjo, ha assegurat en una entrevista a Twitch que la direcció esportiva arlequinada ja el va voler en el mercat d'hivern i que la proximitat ha estat un motiu de pes per venir a la nova Creu Alta.
Ellos también tenían que cuadrar los tiempos para que cuadrase, por así decirlo, con mi firma, pero bueno, al final yo creo que era la mejor parte para todos. Al final es un equipo histórico, de los más históricos de Primera Federación, y al final también ha sido básico que yo estoy viviendo en mi casa, estoy cerca de mi familia, y al final para mí eso también es importante, ver a mis abuelos más a menudo, que bueno, que al final yo creo que es muy importante, y bueno, que al final realmente me ha cuadrado todo para poder ir ahí.
Naranjo, recordem, ve cedit per part del Real Zaragoza. D'altra banda, el centre d'esports també ha confirmat avui que l'amistós a Olot es disputarà el dissabte 29 de juliol a 8:15 del vespre.
I seguim parlant de futbol perquè Carol Férez ha fitxat pel Betis per a la pròxima temporada. La futbolista sabadellenca afrontarà la seva 15a temporada a la primera divisió femenina fent un canvi d'aires.
La migcampista de Can Urià que arriba a les files del conjunt verd i blanc procedent del Levante, que aquest any ha acabat tercer classificat. Férez ha jugat també al Barça i al València, ha disputat 350 partits entre Lliga, Copa de la Reina i Champions i ha anotat 66 gols. La jugadora sabadellenca es descriu a ella mateixa d'aquesta manera.
Principalmente ahora puedo aportar experiencia, ¿no? Veteranía, ya son muchos años en la primera división y bueno, luego a nivel futbolístico soy una jugadora tranquila, que le gusta el balón al pie, que le gusta el juego corto y creo que tengo buena visión de juego y bueno, pues intentaré aportar todo eso y dar mi 100%.
Aquesta temporada passada, Férez no ha estat l'única sabadellenca en jugar a primera divisió. La portera Montse Quesada i la defensa Irene Corral han format part de la primera plantilla del Levante Les Planes de Sant Joan d'Espí. Cap de les dues, però, ha tingut un paper rellevant i el conjunt català ha decidit prescindir dels seus serveis de cara a la temporada vinent.
Més qüestions. En tenis taula, el Club Falcons organitza aquest cap de setmana l'Open Sabadell amb tres categories diferents. El torneig serveix per retre homenatge a Ramon Almion.
El memorial du el nom de l'històric expresident de l'entitat. Un dels responsables de l'equip, Ricard García, es mostra satisfet per poder seguir organitzant el campionat.
Portem el nom de la ciutat, es deixa veure el tenis taula català, que això sempre és també molt important. I nosaltres, doncs, molt contents de poder organitzar l'Open que porta el nom de la nostra ciutat.
La 12a edició del Memorial Ramon Almion es disputarà al llarg del cap de setmana. Demà al matí jugarà, com ja és habitual, la competició territorial reservada a jugadors federats, però de nivell baix. A la tarda serà el torn dels amateurs i diumenge, durant tot el dia, el de l'absolut. García explica que aquest any es compten a la categoria de federats absoluts amb 4 jugadors que juguen a la divisió d'honor.
Dissabte tarda, com sempre, és el torn dels no federats, de qualsevol nivell, i el diumenge és el torn del federat absolut, on poden participar jugadors de qualsevol categoria federada. Aquest any tenim, la participació és bastant bona, perquè tenim 4 jugadors d'un nivell de divisió d'honor.
L'Open Sabadell es disputarà a la sala de tenis de Cal Balsac.
En waterpolo, el Club Natació Sabadell tindrà un total d'11 representants a les seccions espanyoles en el Mundial que arrenca la setmana que ve a la ciutat japonesa de Fukuoka.
A la femenina en són 7, Maika García, Laura Ester, Judit Forca, Bea Ortiz, Paula Leiton, Nona Pérez i Elena Ruiz. Mentre que a la masculina n'hi ha 4, Edu Lorrio, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i la gran novetat, Fran Valera. Tots ells posen rumb demà cap al país nipó. El debut de les noies tindrà lloc el 16 contra els Països Baixos, mentre que el dels nois serà l'endemà contra Sèrbia.
I un últim apunt, en vòlei platja, el sabadellenc Sergi Ranyer i Òscar Jiménez finalment no estaran al torneig del circuit nacional d'Astúries.
La parella havia de formar part de la prova de Ribadesella, però no hi podrà ser a causa de la lesió que va patir Jiménez a la final del torneig de Tarragona del passat diumenge. Tot i no participar-hi, Ranyer i el seu soci tenen un bitllet assegurat a la fase final, però la seva absència aquest cap de setmana els hi pot costar un quadre més complicat. A priori, ha de ser l'únic campionat que s'han de perdre, ja que la lesió de Jiménez no ha de revestir gravetat.
Merci, Mireia i Júlia, nosaltres marxem. Fins aquí el Notícies Vespre. Podeu seguir informats a través de la nostra pàgina web radiosabadell.fm o a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a l'antena amb tota la informació. Que vagi molt bé. Adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm